Ara, el Faves Comptades, rebem la Laia Torres Aribau, biòloga i membre de l'oficina de comunicació de l'ALBA. Ben tornada al Faves Comptades, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Ens vens a parlar del sincrotró,
sí.
ALBA. Vam començar en l'anterior episodi parlant de la llum del sincrotró, que era una mica com es generava...
Correcte, necessitàvem fer una mica de repàs de física, encara que fos... Bueno, anava a dir per sobre, però realment no, vam fer una bona classe. Sí, sí, explicar
et
una
sembla,
mica...
Et sembla que recapitulem així molt bàsic, molt ràpidament, per
tornar a continuar,
perquè ens vam quedar a les portes de la història.
Sí.
Vam fer una petita pinzellada.
Correcte.
Avui la reprendrem.
Exacte, fet, la primera part no vam repassar una mica... per dir-ho així fàcil, què fèiem a ALBA, que bàsicament era aquesta llum de sincrotró tan potent, no?, amb la que fem experiments, i vam dir que eren raigs X. I després em vaig dedicar una estona a explicar què són els raigs X exactament, l'espectre de la llum, tot això, i una mica la diferència també dels raigs X que fa un accelerador respecte als que podem fer servir en un hospital per fer radiografies, no?, que vam quedar que eren molt potents, ens permetien veure coses que no podem fer amb aquells raigs X, etc. I clar, ens vam fer aquesta pregunta, no, Carme, d'aquells raigs X, qui els va descobrir o quan van aparèixer els sincrotrons, no? Com tot, això no va sortir clar. Del no-res, sinó que té una història al darrere.
Sí, doncs sí. Ens vam quedar precisament en aquesta part, a les portes, com dèiem, de la història. Però és un invent relativament nou, no?
Sí. Sí, la gràcia que a mi... De fet, això ho vam introduir, no? La gràcia que em fa a mi és dir la llum de sincrotró i els raigs els vam descobrir, però no els vam inventar. Ser-hi hi han estat, i des de molt abans, fins i tot que els humans i que el planeta Terra, perquè en el fons la llum de sincrotró n'hi ha a l'espai, des de l'inici dels temps, podem dir-ho així. Mm-hmm. M'ha quedat molt profund, potser, però sí,
no,
sí.
Més,
és la realitat.
I a més li heu donat una utilitat, no? Que és aquesta la vostra feina, no? Trobar aquesta utilitat.
Sí, de fet, la llum de sincrotró aquesta que ho he deixat caure així, n'hi ha l'espai, és perquè, això ho vam explicar el mes passat, o sigui, tu necessites... perquè hi hagi llum de sincrotró, partícules carregades, en el nostre cas els electrons, parlem d'aquestes petites partícules que hi ha dins els àtoms, i que vagin a velocitats molt ràpides. Això a l'espai passa, i quan aquestes partícules van tan ràpides i donen voltes, que és el que és un accelerador, recordeu que l'ALBA té forma de dònut, perquè han d'anar girant, doncs es produeix aquesta radiació. I nosaltres hem aconseguit produir, dominar i utilitzar. I en el cas de l'espai, si em permets, faig com una falca d'un projecte molt guai que estem... Sí, guai, directament, m'ha quedat molt col·loquial, però molt guai, que estem fent a l'ALBA juntament amb l'Agència Espacial Europea.
Ah, i de què... En què consisteix?
Hem construït un laboratori, nosaltres als laboratoris aniríem línies de llum, perquè la llum ens arriba allà en línia recta, llavors. Però us heu d'imaginar que és el lloc on col·loquem els objectes que volem estudiar amb la llum de sincrotró. Ja anem anat parlant d'aquestes línies de llum, doncs n'hi ha una que és com molt especial, que es diu Minerva. I aquesta línia de llum l'hem construïda en col·laboració amb l'Agència Espacial Europea, perquè ells el que faran d'aquí uns anys és enviar un telescopi a l'espai dins d'un projecte que es diu Missió Atena, que la seva idea és utilitzar aquest telescopi, que de fet serà el més gran que hi haurà fins a la data, diguem-ne, per analitzar raigs X, per detectar raigs X, serà el més gran que hi haurà fins llavors. I la idea, doncs, és buscar estructures a l'espai de gas calent, forats negres, coses d'aquestes. Llavors, com que tots aquests materials estaran sotmesos a radiació, entre les quals llum de sincrotró, el lloc on han decidit que serà bo estudiar com aquests materials es veuen afectats o sota les seves aquestes condicions, diguem-ne, doncs el sincrotró ALBA, perquè podem reproduir aquesta llum de sincrotró que després d'aquests materials rebran a l'espai. És com portar aquestes condicions a l'espai aquí a Cerdanyola, a Sant Cugat. No sé si m'he enredat una mica, però a mi el que em flipa és pensar que això després anirà a l'espai.
Clar. Estem parlant del projecte Minerva que feu amb l'Agència Espacial Europea, que llançarà aquesta missió que es diu Atena.
Això mateix.
Aquest és un dels projectes.
Sí, que això és una línia molt concreta, molt especial, per això al final he servit la falca de l'espai, és perquè jo volia parlar de Minerva, no sé si s'ha notat. Però sí, sí.
No, però ara recuperarem un altre cop el tema de la història, perquè ara hauríem d'explicar quan es va... descobrir els sincrotrons.
Això mateix. De fet, hem de tirar... Els sincrotrons van començar als anys 70-80. Això ja us ho avanço. Però hem de tirar encara més enrere, entre uns 75 i uns 100 anys, perquè, clar, hi ha d'haver primer algú que descobreixi una mica els principis físics que després seran, es faran servir per construir un sincrotró. ¿Vale? Llavors, ara us repassarem uns quants noms. Si us sembla, farem unes fites de la història de la ciència.
Tot això hi ha persones...
Anant passet a passet, exacte.
Que de forma experimentant, han arribat a... No?
Això mateix. Llavors, tirem bastant enrere perquè anem fins al 1873. Un científic, James Maxwell, val? Va publicar en aquella època un tractat sobre electricitat i magnetisme. Fins llavors s'estudiava l'electricitat per la seva banda i el magnetisme fins una altra. Llavors, Maxwell va unificar per primera vegada aquests conceptes. I, de fet, al final en va treure quatre equacions que agafen el seu nom. I pels físics segur que els hi sona, que són les quatre equacions de Maxwell. I allà demostrava que l'electricitat, el magnetisme i la llum són efectes, fenòmens originats per un fenomen comú. No hi entrarem, però diguem-ne que són unes... No, de fet, jo tampoc sé massa què diuen, eh? Però repente que al final el que fa és unificar aquests conceptes a partir dels quals després sortiran moltes teories de la física. Llavors, si alhora a aquestes equacions hi afegim una altra força que va descriure un físic que es diu Lorentz, i llavors la força va agafar el seu nom, es diu força de Lorentz, tots aquests conceptes són els que després serviran i encara ara serveixen per explicar els fenòmens físics que passen en els acceleradors de partícules com l'ALBA. Mm-hmm. I això seria, si algú volgués dir, vale, en què es basa la part teòrica d'un accelerador, ho trobem allà. El que vull dir és que fixa't que ens parlem d'una cosa que es va formular fa més de 100 anys. Els principis físics, sota els quals sabem que els electrons produeixen llum, etcètera, això és de fa més de 100 anys.
I això, cronològicament, com ha anat...
Clar,
com
aquí algú va explicar... Això eren teories de com funciona la llum, la radiació, etc. Però, clar, després algú va descobrir... El següent pas important, la fita, és el descobriment dels raigs X. Que això sí que, com que em feia gràcia l'anècdota, sí que us ho vam avançar, si te'n recordes, el mes passat, que us vam comentar. Això ja va ser cap a gairebé ja el canvi de mil·lenni, el 1895, quan Röntgen, que era un físic alemany també, treballava amb tubs de raigs catòdics, que són els, com abans funcionaven les teles, tenien tubs de raigs catòdics, les teles de cul gros, vale? Ell practicava amb allò i va descobrir que hi havia una mena de radiació que no veia, però que existia, i com que no sabia el nom o no sabia què era, els va posar X, de desconegut.
Ah.
I ell va fer la primera radiografia coneguda, que sapiguem, que va ser la mà de la seva dona, que es deia Anna Berta, i si la busqueu, veureu és una foto d'una mà on es veu el dit anular el seu anell de casada, per exemple. És la primera fotografia de la història.
Curiós.
Ai, fotografia. Radiografia.
Uh-huh.
Disculp, que de fet és una fotografia, però sí.
Sí, sí. Rosalind Franklin.
Sí. L'he apuntava i la vull reivindicar perquè fixa't que estem parlant de descobriments de fa més de 100 anys i era per comentar que els raigs X, a partir del descobriment que fa Röntgen, ja se sabia després que servirien per analitzar la matèria i l'estructura de la matèria, no? De fet, no és una cosa que fem els sincrotrons, ara no ens posem aquesta medalla, ja fa molts anys després del descobriment dels raigs X, sobretot els biòlegs van veure que els servirien doncs, això, per veure coses que amb el simple vista no podem veure. Llavors, durant la meitat del segle XX, 1940-50, una carrera molt interessant a nivell científic era descobrir l'estructura de les molècules més importants dels éssers vius, que és el material genètic, l'ADN. Llavors, no sé si us sona qui va descobrir l'estructura de l'ADN, va ser Watson i Crick. Oficialment seria aquesta la versió, i és veritat, però és un episodi de la ciència molt interessant perquè no està exempt de polèmica, perquè apareix per aquí la figura de Rosalind Franklin, que de fet és l'autora de la primera fotografia, igual que parlàvem de Röntgen i la foto de la mà de la seva dona amb raigs X, però Rosalind Franklin va ser la persona que va fer la primera fotografia de l'ADN amb difracció de raigs X. És a dir, ella el que feia era enviava raigs X a molècules d'ADN i com que els raigs X són desviats per aquestes molècules, tu pots fer una foto d'això i després podràs deduir l'estructura. Recordem que ara tots potser tenim el cap ADN i ens ve el cap la doble hèlix, no?
Sí.
Però això no se sabia. No sabien si era una doble hèlix, una hèlix, una escala, una pilota, no sabien res. Llavors, la fotografia que va fer Rosalind Franklin va ser clau perquè Watson i Crick deduïssin això. I ara us cito una mica en els personatges. O sigui, representa que hi havia Watson i Crick per una banda, que estaven estudiant tots anglesos, eh? I ara em sap greu perquè no recordaré. Crec que uns eren d'Oxford i els altres no me'n recordo. Però la qüestió és que hi havia dos
grups. El debat estava servit, sí. I la polèmica també.
Correcte. Llavors ells anaven perseguint, no sabien d'on... d'on treure més dades o més informació, diguem-ne, sobre l'estructura d'ADN, i van consultar amb un company seu que es deia Wilkins, que era el cap de Rosalind Franklin. Wilkins el que va fer va ser cedir la fotografia de Rosalind Franklin i, per cert, també del seu estudiant, no, ja que reivindiquem noms, Franklin treballava amb un estudiant que es deia Raymond Gosling. Ells havien fet aquesta fotografia. Llavors, el problemet va ser que el seu cap va cedir aquesta foto sense demanar permís a Franklin i a Gosling, i Watson i Crick van dir, ah, estupendo, això més o menys ens corroborà la nostra teoria.
Ens has fet part de la feina.
Correcte, no? I, no és cap, i de fet està estupendo, perquè això demostra, com sempre, que la ciència és col·laboració. El problema vindria que a l'article de Nature que van publicar Watson i Crick no hi havia el nom de Franklin per enlloc, el Premi Nobel va ser per Watson, Crick i el cap que et comentava, de Franklin, etc.
Fantàstic, fantàstic.
I això mateix.
Sempre,
i...
sempre la mateixa lluita.
Sí,
no?
Exacte. A mi la veritat és que és el descobriment de l'ADN, l'estructura de l'ADN, és molt entretingut i excitant, diguem-ne, en el sentit conceptual, de veure com ho van fer, i alhora ens serveix també per veure alguns dels molts episodis que hi ha hagut en ciència de com invisibilitzar la feina de les dones. Exactament.
Un nou capítol. Mm. Però vaja, que aquí, amb aquesta explicació de com va anar la història que ens fa la Laia, reivindiquem el paper de la Rosalind Franklin.
Exacte.
En aquesta part de la història, en aquesta descoberta.
Sí, que no era, diguem-ne, gratuït en la història tampoc dels raigs X, per això, perquè és un exemple de veure com els raigs X des de fa molts anys ja es va veure que servien per estudiar, doncs això, l'estructura interna de les molècules. En el sentit aquest de la potència dels raigs X. Llavors, deixem el raigs X que van progressar per la seva banda, i per l'altra banda tornem als acceleradors de partícules, que es tornaran a trobar, els raigs X i els acceleradors. També, que encara no hem arribat al moment de quan es descobreix la llum de sincrotró. Doncs ara hi arribem.
Vinga.
1947. Hi ha una empresa a Nova York, que es diu General Electric. Us heu d'imaginar allà que hi ha un seguit de físics que estudien les partícules, que tenen acceleradors més petitons, però us heu d'imaginar com una màquina una mica xatada, diguem-ne, en forma de dònut, tot metàl·lic, i ells estudien allà física de partícules. Les acceleraven, les feien xocar, etc. I llavors, com que no veien què hi passava dins, literalment hi van posar una mena de finestretes de... una oi de plàstic, doncs sincerament desconec el metall, però bueno, la qüestió és que podien mirar per dins. I van començar a veure que es generaven una mena d'espurnes. I van dir, ostres, què és això? I analitzant, doncs a partir d'aquí, diguem-ne, és la primera vegada que descobreixen que es produeix llum i que era llum de sincrotró. Recordem que la llum de sincrotró són raigs X, però també hi ha una petita part que és de l'espectre visible. Per això, literalment, van poder veure que allà generava una radiació que no entenien d'on venia. I llavors, des d'aquell moment, la llum de sincrotró es va utilitzar primer de forma paràsita. És a dir, l'aprofitaven, aprofitaven la llum de sincrotró que generava en aquests acceleradors, però aquests acceleradors estaven destinats a estudiar física nuclear i física de partícules.
I què vol dir això de forma paràsita?
Sí, diguem-ne que no era lo important. És a dir, els físics, per ells, el que els interessava eren les partícules i ja està. I aquesta llum els feia nosa, de fet, perquè, clar, ells volien accelerar les partícules al màxim. I si perdien energia en forma de llum, se'ls frenaven. O sigui, pels físics de partícules, la llum de sincrotró era una mala passada, diguem-ho així.
I algú que... ara.
Exacte. Després no va ser fins al cap d'uns anys que algú va pensar que allà potser podem utilitzar aquesta llum que ens fa nosa per realment utilitzar-la. I va ser quan ja van començar a construir unes màquines expressament per fer llum de sincrotró. Llavors, per una banda, van anar els que volien la llum de sincrotró i els físics de partícules van anar per una altra banda i tots contents, diguem-ho així.
Laia, anem acabant. El sincrotró alba, quan va aparèixer?
Doncs a partir d'aquestes màquines que et deia, no?, que ja es van construir expressament, ja eren sincrotrons directament, 70s i 80s n'hi va haver primer a Anglaterra, Estats Units, Japó, França, Alemanya, i no va ser fins que als anys 90 que Espanya, Catalunya, van pensar fem un sincrotró, val la pena, diguem-ne, els físics van convèncer la comunitat política, i es van posar als 90, diguem-ne, van estar parlant per fer-ho, i el 2003 és quan es va aprovar el projecte. Es va anar construint, i el 2010 es va inaugurar, i des del 2012 que van fer els primers experiments. Ho he dit molt ràpid, però la història es va anar gestant poquet a poquet i amb un grup d'experts, diguem-ne, que clar, construir un sincrotró no era senzill.
I ara que ja tenim un alba, doncs anem a buscar el germanet, no?
Correcte. De fet, el que farem és renovar-nos. Com et deia, dic, si estem fent una volem fer una ciència punta, no podem anar amb tecnologia de fa 20 anys. Llavors el que hem de fer ara és renovar-nos, i el projecte que estem fent ara és Alba 2. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que el que farem és com si et reformessis la cuina, diguem-ne. Vale? Ens canviarem la cuina, canviarem la màquina de l'accelerador, tot el que puguem, ho actualitzarem amb tecnologia i maquinària més moderna per poder fer una llum de sincrotró encara més potent i amb experiments, diguem-ne, millors que els que fem ara.
Doncs millorem la família, el germanet ja vindrà sí. Més endavant, no?
Sí, això està previst 2032, però no patiu que... O sigui, tot acabarà el 2032, perquè també és lent, però valdrà la pena.
Perfecte, Laia Torres, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per l'atenció.
Tornem a parlar d'aquí unes setmanetes.
Això mateix.
Gràcies.
Fins la propera.